Va, que passen 10 minuts del punt de les 6 de la tarda. Jordina, fem parada a casa teva, a la Conca de Barberà, i concretament fem parada al Consell Comarcal.
Sí, perquè l'Ajuntament de Montblanc cedia al Consell Comarcal de la Conca de Barberà l'edifici de Cal Massip, comprat per 300.000 euros, per poder arreglar-lo, i s'hi preveia una inversió de més de 2.000 euros per construir-hi un centre... De 2 milions d'euros per construir-hi un centre d'interpretació d'aquí de la Conca. Ara bé, l'ampliació s'ha vist aturada per falta de recursos. Parlem de tot això i altres qüestions amb el president del Consell Comarcal, Magí Trullols. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, tinguem.
Senyor Trullols, l'ENS ha hagut de renunciar a un ajut de 1,18 milions d'euros dels fons FEDER perquè no es disposava del 50% restant per finançar el projecte d'ampliació i construcció d'aquest centre expositiu de la comarca. Què ens en pot explicar?
Bé, efectivament és així, tal com dius. Jo voldria començar dient que era un projecte realment interessant i engrescador, que beneficiava les dues administracions, tant la local com la comarcal, però que excedia en molt la capacitat econòmica financera del nostre Consell Comarcal. No? Sí que pot ser que aquest plantejament, aquest raonament que ara et faig, s'hauria d'haver fet prèvia a la sol·licitud de la subvenció FEDER, no? I llavors el projecte es podia haver dimensionat correctament per tal de fer-ho viable, dividint-ho per fases, etc etc. Però no va ser així i ara la realitat és la que impera, no? És la que ens imposa.
Senyor Trullols, aleshores què passa amb aquest edifici? Queda tal com està? Aquesta sessió que feia l'Ajuntament de Montblanc al Consell Comarcal es fa enrere? En quin estat Cal Massip hem de preveure que quedi de cara, doncs, al fet que no es pugui, doncs, rehabilitar per construir aquest centre d'interpretació?
Jo, si vols, t'explico una mica les causes perquè què ens ha portat a prendre aquesta decisió, no? A la casa, l'edifici que és ara, o sigui, el conveni que tenim subscrit amb l'Ajuntament de Montblanc de cessió segueix vigent, o sigui, nosaltres no hem tancat el conveni perquè hi ha una perfecta harmonia, una perfecta sintonia entre Ajuntament i Consell, això per descomptat, no? El que ara haurem de mirar, aviam si es modifica el projecte, es divideix en fases, aviam com se fa, aviam si es troben altres recursos per complementar i perquè això pugui ser en un altre moment una realitat. Però el que es qüestiona ara és per què hem renunciat d'alguna forma a aquesta subvenció, no? I t'explico. Tal com heu dit vosaltres molt bé, l'obra aquesta, el projecte pujava 2.823.126 euros, amb l'IVA inclòs, no? I d'aquests, el Consell Comarcal n'havia de portar 1.646.503. Què va fer el Consell? Doncs el Consell, primer que tot, doncs va buscar va mirar i de buscar totes les solucions i totes les subvencions que estaven al seu abast. Per exemple, et dic uns quants exemples. Ens van presentar a la convocatòria de subvencions als ens locals pel foment territorial al turisme, que ens fou denegada. També volíem optar al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, el POSC, però no hi vàrem poder accedir perquè la finca en aquell moment encara no era propietat de l'Ajuntament de Montblanc i, per tant, no ens la podia cedir. Vam anar a raure la Diputació de Tarragona, però tampoc té cap línia per cofinançar aquests projectes FEDER. És a dir, vàrem esgotar totes les possibilitats que hi havia al nostre abast.
Mm-hmm. És clar, de llavors... fet, Digues, Magí.
No, i encara teníem algun altre problema a solucionar, a solventar, que teníem un informe desfavorable d'intervenció, ja no per la inversió en si, sinó per la capacitat de manteniment d'amortització del que comportaria aquesta inversió. O sigui que teníem moltes coses en contra i aviam, si t'haig de ser sincer, per tot plegat, per tot això, per responsabilitat de govern, no podíem en cap cas forçar el Consell Comarcal a aquest endeutament. Què hauria suposat? Doncs posar en risc la seva estabilitat financera, hauria suposat posar en risc l'amortització fins i tot a l'endeutament i també, penso que és molt important, privar-lo de poder fer front a qualsevol imponderable que hagués sorgit al llarg d'aquests propers anys.
De fet, vostè abans ho deia, que això s'hauria poder hagut de mirar abans de demanar la subvenció, abans de demanar l'ajuda, però de fet l'expresident Francesc Benet, ell deia que no hauria renunciat al fons i al projecte. Vostè què en pensa de tot això?
Bueno, bé, jo sempre respecto, soc molt respectuós amb qualsevol opinió, no? Amb tot el respecte, per descomptat, amb la persona que havia sigut en aquell moment president del Consell. En aquest cas, no sé, vull pensar que quan una persona no viu el dia a dia i no ha de prendre decisions, a vegades potser resulta més fàcil opinar, no? I potser també que no és bo tampoc de recórrer a discursos retòrics encara que aquests venguin molt. I aquí ho deixo.
Senyor Trullols, escolti una cosa, i què passa ara amb aquest projecte? Es podrà reprendre? Tenen ja agendada alguna data de quan tot plegat es pot començar a treballar de nou per tal que esdevingui una realitat aquest centre d'interpretació?
No ho tenim agendada encara, perquè doncs, tot això és molt recent, però sí que ho tenim per dir-ho d'alguna forma, en cartera, no? I serà molt que no en algun altre moment determinat perquè vinguin uns fons excepcionals o alguna cosa, o poder fer, tornar a replantejar el projecte i fer-lo per fases, que fos més viable, que fos que hi hagués més facilitat de tirar-lo endavant. Jo no tanco la possibilitat de que això s'arribi a portar a terme.
Canviant de tema, senyor Trullols, la implantació del nou sistema de recollida selectiva a la Conca, amb contenidors tancats doncs, als municipis més petits i amb el porta a porta, continua donant molt bons resultats. De fet, és una de les comarques que millor gestiona els seus residus. Quina valoració en fa de tot aquest sistema i com està funcionant a la comarca?
Nosaltres estem molt contents amb l'evolució del nou sistema de recollida selectiva. Vaja, i de què és molt eficaç i de què funciona bé, queda palesat amb els resultats que s'obtenen. Suposo que ja teniu les dades de que, per exemple, s'ha augmentat un 8,29% la recuperació de residus generats aquest any passat, o l'any 2020, que hi hem assolit el 60,8%. Això és importantíssim. Penso que som de les comarques més capdavanteres en aquest aspecte. Sempre ho hem sigut, però ara encara ho refermem més, no?
De fet, senyor Trullols, la Conca de Barberà s'utilitza també com a model de que les coses s'estan fent bé en matèria de selecció de residus, ja que aquest és un programa de territori, aquest és un magazín de Camp de Tarragona, cap a aquelles poblacions que ara mateix estan treballant en poder millorar aquests índexs de la recollida selectiva per apropar-se a les xifres que demana la Unió Europea, què els diria? Recentment, per exemple, s'ha aprovat el nou conveni de la recollida de la brossa al Consell Comarcal del Tarragonès i està generant també certa polèmica per com s'està materialitzant. Què diria, per exemple, aquests altres ens, aquestes altres poblacions que s'emmirallen en el model que vostès tenen implementat?
És que no hi ha altra solució. La societat va per aquí i amb això ens hi hem de dedicar. A vegades a fer uns canvis tan radicals com ha suposat aquest, amb els contenidors tancats, amb 15 poblacions i amb set localitats les més grans de la comarca, amb el porta a porta, a vegades comporta, és lògic, qualsevol canvi tan dràstic comporta una sèrie de problemes i que la gent s'hi habitui i que la gent ho trobi bé, perquè hi ha gent que està molt conscienciada de que s'ha de fer així, però potser altra gent no, i tot això comporta la seva problemàtica. Però els resultats, mira, per exemple, ara nosaltres vam començar a implementar el trimestre de l'any passat, no? Doncs aquest trimestre passat, així com l'any anterior vam assolir 60,8%, en aquest trimestre passat la recollida selectiva es va enfilar fins al 80% d'efectivitat, m'entens? Un 80% és importantíssim. No sé, no, en 3 mesos no, potser no és una xifra fiable, no sé si seguirà així, però hem arribat a assolir el 80% en aquests 3 mesos que tenim implantat el nou sistema. Per tant, ens sentim molt satisfets i penso que tots els territoris aniran per aquí, perquè no hi ha altra solució. No hi ha altra solució.
Aquest migdia, senyor Trullol, s'ha dut a terme una roda de premsa amb diferents ajuntaments de la comarca per rebutjar la implantació indiscriminada, massiva, d'energies renovables aquí a la comarca. Des del Consell Comarcal, quines accions s'estan duent a terme perquè, per tot això, per tot el que representa la implantació d'aquestes energies?
Mira, això és una cosa, és un programa que tenim ara en aquest moment molt, molt important. Importantíssim a la nostra comarca i en altres comarques. No som nosaltres sols que ho patim, això. Jo trobo particularment que és una aberració l'allau de plantes solars que estem rebent per tal d'informar la ponència que és la ponència de la Generalitat, que és la que en definitiva ha de determinar la viabilitat d'aquests projectes, no? Però és que d'aprovar-se afectaria molt negativament, o sigui, per dir-ho d'alguna manera, ens desfiguraria el territori. Vull dir que hem de ser molt curosos amb això i entenc que la Generalitat, el departament corresponent també ho ha de ser, perquè ens ha d'escoltar la gent del territori, ha d'escoltar els municipis, que són els que ho sabem, els que hi vivim, els que ho patim i els que ho volem. I al meu entendre, ja partim d'una base equivocada. O sigui, quan es va fer aquest últim decret que obria les portes a aquestes noves plantes, que nosaltres hi creiem absolutament, no faltaria més, hi creiem amb l'energia renovable, amb l'energia sostenible i descarbonitzada, per descomptat que hi creiem. Però al mateix moment que va obrir les portes per poder fer aquesta implantació de plantes solars i eòliques, al mateix moment havia d'anar acompanyat això d'una planificació prèvia consensuada amb tots els municipis i els consells comarcals del territori, que són els que saben com és. I hauríem evitat també que aquest desplegament hagués sigut d'aquesta forma tan desproporcionada, perquè...
Sí, però com... s'ha de cuidar també el sector de la pagesia, el sector agrari, que clar, veuen com els arriba una oferta molt sucosa, per exemple, per uns terrenys que no els donaran ni molt menys aquells beneficis econòmics que els pot suposar muntar un parc fotovoltaic.
És evident que, esclar, la pagesia, doncs això és molt gourmand, això, no? I, òbviament, si fan unes ofertes d'aquesta tipologia, per nosaltres, com a administració, ja sigui local o comarcal, hem de vetllar pel conjunt del territori. No hem de buscar el benefici d'un determinat agricultor. I si aquestes plantes fossin ben dimensionades, però estem parlant, ara l'última que ens ha arribat és d'aquí a Barberà, de 49 megawatts i que abarca 124 hectàrees. I aquesta és una només de les moltes que ens estan arribant contínuament. Això al final serà un mirall, serà com si tinguéssim un territori emmirallat. I això no pot ser, ho hem d'evitar, tot i volent que hi hagi aquesta transició energètica, per descomptat que sí. Però, ostres, que es faci d'alguna forma més consensuada, més, no sé, amb els territoris, que tothom participi d'una part, d'una quota a cada territori. No,
Hem entès el missatge i, si m'ho permet, president, ja avanço que la setmana que ve parlarem en profunditat d'aquest assumpte que ara mateix preocupa la Conca de Barberà i en molts altres zones del Camp de Tarragona. Abordarem aquesta qüestió. Magí Trullols, president del Consell Comarcal de la Conca, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al territori.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.